de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, 9 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda i com sempre a aquesta hora, doncs, què vol dir? Víctor Rodrigo i cinema.
Què tal?
Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé.
Com ha anat la setmana? Molt moguda?
Ha anat bastant bé, eh?
Sí?
Sí,
sí, sí.
I ara ja tenim els nominats als Feroz.
Per això.
Ja la festa.
No, però has fet moltes coses aquesta setmana, tu no pares.
Que no paro jo, eh?
Sempre.
Això de ser periodista,
bueno,
té les seves cosetes,
s'intenta,
eh?
S'intenta, sí. I coses així de cinema, sèries, sempre cau algo.
Va, què ens portes avui, Víctor?
Va, com no estem gaire cansats, una mica de polèmiques artificials, doncs hem d'afegir encara una més. I on en podem trobar aquestes polèmiques artificials?
A Twitter,
i si no, ens les inventem.
Sí, exacte.
La qüestió és que aquesta setmana es va promocionar el que era una nova sèrie de producció pròpia de Filmin, que es diu Autodefensa, que l'han produït dues catalanes, la Belén Barenys i la Berta Prieto, i hi ha hagut un rebombori, perquè a Twitter, si no hi ha rebombori, no existeix.
Clar, totalment. És el pif de les plataformes digitals.
És evident, sobreviu encara per això, i hi ha hagut molta polèmica perquè... Per la intenció del tràiler, la gent ha interpretat, perquè sempre s'interpreta, mai es miren la sèrie, sempre s'han d'interpretar a partir del tràiler.
Sí.
I han interpretat que la intenció de la història era com barrejar el fet de que la joventut sempre es droga, sempre hi ha pel mig del sexe, aquest tipus de coses, com si fos una cosa única de la nostra generació, en el sentit de tothom queixant-se, és que sempre lligueu els joves amb la droga... I
sí,
amb...
sí.
Bueno, com si el 1910 els xavals de 10 anys no fumessin.
Ja, exacte, ara ho has dit.
Abans era molt pitjor.
El 1910.
Sí, en plan, a èpoques...
Abans d'ahir, Víctor,
sí,
abans d'ahir.
Quan la sanitat pública no funcionava.
Exacte.
Llavors, jo, en vez de sumar-me a la polèmica, doncs n'hem volgut treure una mica de profit.
Molt bé.
Llavors he volgut buscar un top 5 de cinema, perquè per molt que sigui una sèrie, toquem aquí el cinema,
sí.
Sobre les millors pel·lícules que tractin la joventut o l'adolescència i o tardia, amb històries problemàtiques dels seus protagonistes, que treguin bones pel·lícules o que, al fin i al cabo, jugui amb les temàtiques polèmiques d'aquesta sèrie, que són les relacions amoroses, el sexe, les drogues, etc. Que no tot està perdut, sinó que hi ha contingut de qualitat.
Falten persones com en Víctor Rodrigo.
Exacte.
La veritat que doni la volta a totes aquestes polèmiques, a vegades sense fonaments.
Positives.
Positives. Aquí són positius. Va, tenim el top 5, no, doncs?
Exacte. Anem a la primera.
¿Borracho, hijo?
Todo es un desastre.
Hacerse mayor es duro.
¿Es tu media naranja?
¿Tú crees en medias naranjas?
Creo que todos tenemos un montón de medias naranjas.
¿Cuántas tenemos?
Tú unas 4.
¿Y cuántas tienes tú?
Como 12.000.
Aquesta pel·lícula, que ja es presenta bastant bona, és una de les sorpreses de la temporada, perquè jo la recomano moltíssim, per això l'he posat la cinquena, que es diu Chacha Real Smooth, que aquí la van traduir, com sempre fem, amb Bailando por la Vida, si ja em diràs tu quina traducció literal té això, i és una obra feta per un cineasta, que és el Cooper Rife, que només té 25 anys.
Què dius?
És director, guionista i protagonista de la pel·lícula.
Què has fet tu amb 25 anys?
Com ho has dit?
Ell és el director, el guionista i el protagonista de la pel·lícula. Això ha fet tot.
Perdona.
Núria, tu i jo, 24 anys, què hem fet?
Home, moltes coses.
Estrenar pel·lícules segur que no.
No, això no, de moment. Déu-n'hi-do, sí.
La gràcia de la història és que segurament és una mica la més light, però tracta el que és la capacitat aquesta que tenim amb aquestes edats d'estar confosos per la vida, sobretot en l'aspecte amorós. La coprotagonista és la Dakota Johnson, que és una dona que té una filla adolescent, que la filla adolescent és autista. Llavors el Cooper Rife, el protagonista, és com un aquella típica persona que tenim a les festes, allò en plan de nens i tal, però en el món dels Estats Units, dels bar mitzvà.
Ah, com un animador.
Exacte, sí, és en plan l'animador de fiestes, el que treu la gent a ballar, el que comença a organitzar els DJs, etc.
Sí.
Llavors coneix a la Dakota Johnson i comença a construir-se un amor més o menys prohibit, perquè ella està promesa, té una filla, etc. Però la gràcia és que la perspectiva de la pel·lícula no està des d'un punt de vista problemàtic, sinó que existeix aquesta problemàtica i és una visió de la vida una mica alegre, en el sentit de que és evident que amb 25 anys no veus res clar, tu t'enamores molt ràpid, et desenamores molt ràpid, tens els fletxassos, no saps com construir-ho tot, i és una història magnífica perquè et acompanyes el viatge del protagonista en aquest batiborrillo, en aquest huracà, i a sobre jo crec que tots ens sentiríem impregnats si en algun moment de la nostra vida hem tingut aquell punt de confusió de no sé què fer amb la meva vida, si crec que tinc un amor platònic, una mitja taronja, etc. I aquesta pel·lícula ho reflexa molt bé. La teniu a Apple, no crec que molta gent tingui Apple.
No, diuen que és com la crem de la crem, Apple.
La crem de la crem.
Sí? No? Tu ho confirmes?
Una mica sí, perquè és allò, sí? Aquell punt qualitatiu i estrenen dues pel·lícules per mes, gairebé.
S'ho miren molt...
Sí,
el detall. Si no tenim Apple, no la podem veure enlloc?
Crec que es tornarà a reestrenar, perquè com anirà als premis, jo tinc el pàlpito que tornarà a venir a les sales, perquè va passar molt de puntetes.
Doncs si això passa, ens ho diràs, eh?
Sí,
ens ho diràs, 100%, que jo la vull veure, que és Cha-Cha Real Smooth,
exacte,
traduïda a Bailando por la Vida.
Bailando por la Vida.
I tenim el número 4, no?
Som-hi al número 4. Si jo us dic James Dean, què us ve al cap? Si és que el situeu.
Un actor... No, perquè potser em posaré en un jardí que no...
Ui.
Un actor. Fins aquí sí.
Fins aquí arribem.
És viu?
No.
Val, que va morir molt jove.
Molt jove.
Sí, no?
Veus el jardí que t'anaves a posar?
Sí, però a vegades s'ha de vigilar amb les
coses situada,
que dius, perquè no volem donar per mal d'una persona
situada,
que no ho està. Val, sí.
Tothom el relaciona amb Rebelde sin causa, que seria com la mítica pel·lícula de adolescència o jove adult problemàtic o que no sap què fer amb la seva vida. Que era el mític aquell amb la jaqueta vermella, aquelles curses de cotxes allà a Los Angeles i a Hollywood, etc. Doncs jo us porto la que venia abans, que és A l'Este de l'Edén, que és una pel·lícula que està basada en la novel·la del John Steinbeck, perquè qui no el conegui és un dels millors novel·listes del segle XX als Estats Units, que va fer obres com Les Uves de la Ira, que també es va fer pel·lícula, i és com allò, la cúspide de les novel·les americanes, i ens situa en una història complicada de dos germans, en els quals un d'ells és el James Dean, que és literalment el prototip de... jove que no sap fer, literalment, què fer amb la vida, i té una relació molt complicada amb el seu pare, perquè el seu germà és el noi idíl·lic. El que té la promesa i el qual el germà està una mica enamorat, la mare que va desaparèixer i la troben en un lloc que és bastant problemàtic, que això quan es vegi la pel·lícula...
No farem aquest spoiler.
Ho notareu. I llavors l'he triada perquè crec que és una immensíssima pel·lícula en la qual un actor tan jove com era el James Dean, que va morir amb 24 anys, en aquesta pel·lícula en tenia 21, com en aquella època es pot reflectir uns problemes que veuríem ara mateix actuals i com hi ha aquell conflicte sempre paternofilial.
Sí.
En el sentit de sempre buscar l'aprovació dels teus pares, sobretot la figura paterna, de com tot el que facis serà mal interpretat, i com el drama es va intentant resolent, però en aquella societat americana, del somni americà, que sembla que tot ha de ser molt recte, molt perfecte, etc., i que no poden existir esquerdes pels costats. I n'existeixen, i sobretot perquè som joves, i cometem errors.
És que, de fet, aquesta situació de que el pare et pressiona molt sempre reflecteix en moltes sèries i pel·lícules, no?
I la gràcia d'aquesta pel·lícula és que no és un conflicte allò superobert, que veus molt clar que el xoc és frontal, sinó que són qüestions de visió d'un fet. Ell aconsegueix diners i l'aconsegueix d'una manera no tan fraudulenta, però cometent...
Que no és tan convencional, no?
Sent molt més avispat, i llavors ell és molt recte i li diu que això està malament, llavors no té l'aprovació... Són aquests conflictes que qui més qui menys els ha patit amb els seus pares.
I aquesta on la podem veure?
La podem trobar a HBO.
Val.
Aquesta sí que la podem veure.
Aquesta sí.
Sí?
Mireu els dos, com dient, tens HBO?
No, jo sempre...
Sí. Aquesta la pots veure.
Us poso a veure's, jo sempre.
No, sí.
Jo sempre vas així.
Són recomanacions que ara que ve el cap de setmana és ideal. No?
I ara que ve el Nadal també, que tindrem més temps lliure.
Exacte.
Va, i tenim un top 3, no?
Som-hi a la tercera.
El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, la sociedad es una mierda. Pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar. La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta. Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo. Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión y podés vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. Te van a pagar para que te diviertas.
Pues mira, tienes razón. Si hubieras empezado por ahí...
Pero si siempre están de acuerdo, discuten al pedo.
Yo no sé qué quiero hacer. No sé si quiero estudiar algo. No sé por qué me tiene que gustar hacer algo.
No tiene que gustarte. Seguro que hay alguna cosa que te gusta aunque todavía no lo sepas. Yo sé que te hincho las pelotas, pero no hay tiempo. Vos necesitas tiempo, pero no lo vas a tener. Tenés que decidirte ya. Estudiar lo que sea, pero estudiar. Tenés la suerte de que puedo mantenerte y pagarte los estudios. Aprovechalo, no seas boludo. Vas a vivir en un mundo de mierda, jodido, despiadado, y si no tienes armas para defenderte, te destruye.
El mundo que le espera no va a ser más jodido que vos.
Déu-n'hi-do, eh?
Es nota que és una pel·lícula argentina, sí o sí. I és segurament una d'aquelles pel·lícules que qui no la conegui, si no la coneixeu vosaltres, us la recomano 100%, perquè és aquelles pel·lícules com generacionals, com de culte, que amb els anys encara guanya molt més valor per als diàlegs d'aquest tipus que hem escoltat ara. Que la pel·lícula és Martín H. de l'Adolfo Aristarain, que tenia un repartiment de luxe, i hem escoltat el Federico Lupi, el Juan Diego Boto, l'Eusebio Poncela, que és l'únic espanyol que surt, o la Cecilia Arroz, que després es va convertir en xica Almodóvar i feia moltes pel·lícules. Sí. I va ser molt bona. Quina és la gràcia? Doncs tornem una altra vegada a aquell punt del jove perdut, sí, entre cometes, però sense entrar en un conflicte visceral. Perquè al final aquesta pel·lícula és molt més reflexiva de la capacitat que té el jove, el Martín, que li diu en H, perquè no vol associar-se amb el seu pare, una altra vegada el conflicte de paterno-filial, en el qual ell fa aquestes reflexions de molt jove, en el sentit com de per què haig de decidir aquestes coses, per què em veig empujat a tenir una feina si no sóc feliç, si hauré de treballar per viure i només hauré de viure per treballar, però des d'un punt de vista molt més del conflicte generacional. És a dir, hem escoltat el pare tota l'estona el que li diu, per què? Perquè ell ho va viure, i llavors, com ell ha pres aquestes decisions, doncs tu has de fer el mateix. Sí. I aquí hi ha el trencament generacional, que vulguis o no, sembla que... No, cada generació sempre fa el trencament, però és que sempre passa el mateix.
Sí,
i la gràcia és tant que ho podem aplicar ara en el sentit de veure't abocat a un sistema en el qual tu potser no et sents còmode amb aquelles edats, no has tingut la capacitat d'explorar el teu costat més artístic, que això és una cosa que sabem més bé nosaltres que gairebé ningú, o que t'agradi més la música, o que vols tenir una banda de rock i provar-ho, o vols no sé quantos, i l'altre el força i li dona aquesta perspectiva com de xantatge emocional, de jo et puc mantenir. Estudia. Ja, però per què estudio? Doncs per fer això i per viure. Però per què vull viure treballant? És com aquest punt. I la recomano molt perquè les reflexions de la pel·lícula són d'aquelles que aniràs debatent durant dies, i si l'expliques als teus grups d'amics, siguin de l'edat que siguin, adolescents, de 20 anys, de 30, segurament s'ho trobaran i tindran alguna cosa a dir.
I aquesta on la podem veure?
Aquesta la podem trobar a Flixolé, que és la plataforma del cinema espanyol, que està dins d'Amazon. És a dir, es pot trobar.
I s'ha de pagar, també?
És allò que fan...
És
de...
com a Disney, que has de pagar Star o no sé quines històries. Ho has de pagar, no?
Ho has de pagar.
Bueno.
Qui s'ha de pagar tot?
Sí, però també hi ha una
reflexió a la que arribaríem,
Sí, però també hi ha una feina darrere. Hi ha uns...
No, sí.
Hi ha molta indústria, molts treballadors...
Sí, però si ho té tot Amazon, al final no té gràcia.
Sí, exacte.
Sí, Amazon, mare meva.
Bé, una altra a la llista, Se'ns acumula la feina.
Se'ns acumula
molta
feina.
Tenim una altra, no?, en aquest cas.
Anem al top 2.
El famoso trío Ternura hizo historia en Ciudad de Dios. Cabeleira, Alicate y Marreco.
¿Los vistos? Sí,
acompañando al trío Ternura, siempre iban Dadiño...
Ni Dadiño ni leches, ahora me llamo de pequeño gilipollas.
Y Bené, el hermano de Cabeleira. Yo era capaz de hacer cualquier cosa, comprar hierba, coca... Podía ir directo a los APs y conseguir una buena mercancía a un buen precio. Claro que como cualquier buen profesional, empecé desde abajo, muy abajo. Y sin tener la menor idea de lo que me esperaba. Perdonadme, no me he presentado.
Aquesta pel·lícula segurament molts crítics us la situarien com la millor del segle XXI.
Sí.
Per mi estaria en els millors rànquings, segurament fora del que és el panorama hollywoodiense, perquè és una producció brasileña. Que es diu Ciudad de Dios. Per què es diu Ciudad de Dios? Perquè és el nom que rep una de les faveles més mítiques de Rio de Janeiro, una de les més problemàtiques, i ens centrem en l'aspecte del que venim parlant en el top 5, que és la joventut. I llavors et comença a parlar no d'uns personatges molt concrets, no de dos o tres, sinó que fa un bon ventall de 10 o 15 personatges que vas veient, sí que se centra de manera protagonística com 3 o 4, però salta tant dels anys 60, als 70 i als 80, i és com un jove que vol ser fotògraf ha de sobreviure en un ambient que és completament violent, perquè al final aquell punt de la joventut de que sempre es critica que prenen males decisions o que no tenen la capacitat de decidir, imagina't en un ambient i en un ecosistema en el qual si no decideixes potser l'endemà ets mort, perquè si no prens certa decisió, doncs estaràs en un bàndol o estaràs en l'altre, o creuaràs un carrer que no has de creuar, o no sabràs en quina cantonada hi ha certa banda o certa altra. I aquí el Fernando Meirelles, que segurament és un dels millors cineastes de la modernitat, que també va fer una pel·lícula fa un parell d'anys, que us la recomano moltíssim, que es diu Los dos papas, que és la transició aquella que fa el Benedicte amb Bergoglio, i te contenen la conversa de com...
De com es van passant el càrrec...
De com passen el càrrec, de quina doctrina segueix cadascun d'ells, i és magnífica.
És molt xula.
És molt maca. I tracta aquest tema tan delicat com és la violència a la joventut i fins i tot en infants des d'una perspectiva molt humanista, en el sentit de que la violència és inherent, però al final tu pots fer una mirada que no sigui completament, com t'ho diria, arcaica, gore, que no se centri només en les barrabassades, en l'aspecte més fastigós, sinó en aquells petits focus de llum de persones que saben en l'ecosistema que viuen i també et presenten aquells personatges secundaris, però que al final sempre pot existir un camí del qual sortir-ne i explicar la teva pròpia història, que és el que fan en aquesta pel·lícula al llarg de 3 dècades. De veritat que és una epopeia magnífica. Tothom que la veu acaba baldadíssim de dir, és de les millors coses que he vist mai.
I aquesta Amazon i HBO, no?
Exacte.
Per veure-la. Ciudad de Dios, tu l'havies vist, Nina?
Mira, ara et seré sincera. Sí. A la universitat l'havia de veure.
Ah, sí?
Vale. Sí, sí, vull dir, era un must. I me'n recordo de començar-la a veure amb una amiga i de dir, bueno, l'havíem de deixar perquè havíem de continuar fent un altre treball i moltes històries, però bàsicament la tinc a mitges. O sigui,
doncs,
hauria de seguir-la.
Recomanació de Víctor Rodrigo, l'hem de veure. I arriba el moment del topo.
La number one. Mama me dice, nunca me las amistades. Molt d'il·lusió posar Morat per il·lustrar aquesta pel·lícula.
Rimasso ara.
Perquè és aquell punt de que us deia en altres pel·lícules que he portat avui, de que al final la número 1, que és El odio, del Matthew Kasovitz,
sí,
una obra mestra del cinema francès de 1995, té una banda sonora molt concreta del típic hip-hop noventero, aquell duríssim, etc. Però que si ho busques en els hip-hoperos actuals o els cantants d'urban music, que sí, li diem ara aquí per fer el paraigües, és que s'aproxima literalment al mateix, i fa gairebé 30 anys d'aquesta pel·lícula. I és que l'obra se centra en tres joves francesos que tornen de París després d'haver participat en manifestacions, aquelles lluites generacionals de la joventut que hi havia a França en aquella època, i tornen on viuen ells, que són els suburbis de París. Evidentment, als suburbis de París, als anys 90, problemes n'hi havia, bueno, cada mitja hora.
Sí, sí.
I llavors,
ja es estira molt.
I es estira bastant. Sí, sí. I llavors és el camí que fan per tornar a casa seva i engloba tots els problemes que es podia trobar la joventut en aquell moment, sobretot tres joves racialitzats, un d'ells blanc, que és el Vincent Cassel, que és dels primers papers que fa i el primer protagonista que té, la violència intrínseca, la repressió policial, els estigmes, allò de no tenir on caure morts perquè si no arribaven al metro havien d'acabar vagant pels carrers, acabar en locals de mala mort, sí. I dius, al final és aquell punt de dius, la joventut sí, està molt perduda, però quines alternatives els hi dones?
Clar.
Llavors la gràcia és que és una obra de culte perquè és com la perspectiva t'ho dona cinematogràficament. Hi ha una veu en off que t'ho va explicant, els tirs de càmera són molt bons, i a part et posa molt el focus en les seves emocions, que per molt que de cara a la galeria siguin els típics xulos, que han de demostrar que són els més bravos del carrer i que a la primera de canvi es carden quatre pinyes amb el primer que passi,
sí, tal qual.
La gràcia és que ells tenen reflexions, ells es veuen abocats, ells no volen ser arrossegats de tot això i s'acaben veient arrossegats. Llavors és com del que venia amb la premissa, que era allò de no, és que sempre adjunteu els joves amb les drogues. Al final hi ha escenaris on has crescut aquí, no pots sortir d'on has crescut.
Clar.
I intentes fer-ho, però potser el sistema t'arrossega una altra vegada cap endins.
Clar.
Llavors és, potser cinematogràficament és un pèl dura veure-la, perquè la història és bastant dura, però et dona una perspectiva diferent i et dona una visió que potser molta gent ara que s'omple la boca dels joves no acompanyats que viuen a Catalunya o del racisme intrínsec que hi ha a França, si mirés aquestes pel·lícules potser tindria la boca una mica més calladeta perquè les perspectives són diferents.
És que jo crec que aquestes pel·lícules que són dures d'argument són potser les que ens arriben més, no? Sí. Les que aconsegueixen més
l'èxit. I sobretot al final, no tant la duresa, sinó l'enfocament,
l'enfocament que s'enfada
en el qual està feta, i sobretot que almenys la història d'ells sigui vista en primera persona per tu com a espectador. No jo que ho vegis com, bueno, és com si vaig al museu i miro a través d'un vidre. No, no, que et sentis viu al costat del que estan vivint ells.
I aquesta no la podem veure?
Aquesta no.
No la podem veure.
Aquesta, això, és el típic que heu d'esperar que la reposin al fenomen.
També ens has d'avisar, eh?
Aquesta si us avisaré segur. Però va, si la podeu anar a buscar algun videoclub, aquells que queda un...
Clar, és que t'anava a dir.
25 quilòmetres a rotonda.
Sí, sí, sí. Clar, els videoclubs era la clau en aquest moment.
Va, i per acabar tenim... poquíssim. Quina pel·lícula definiria la notícia de la setmana? Primer de tot hem de conèixer quina és, no? Per tu, la notícia de la setmana?
La notícia de la setmana ha sigut el que hem viscut al Congrés dels Diputats, en el qual Irene Montero,
sí,
ministra d'Igualtat i Feminismes del govern espanyol, ha vist com en el segle XXI, any 2022, en una seu parlamentària, era víctima de l'escarni misògin i masclista de gairebé doncs, un terç de la bancada del Congrés, i això m'ha portat a una pel·lícula. És Lo que el viento se llevó, que al final amb Lo que el viento se llevó podríem fer, bueno, moltíssimes analogies, metàfores, sí, etc. Però aquí la fem concretament per un personatge que és la Scarlett O'Hara,
sí,
que és la Vivien Leigh, que interpreta aquell paper de la dona que suposadament pel sistema de l'època, sí, i els valors, sí, i l'ètica, etc., és com la dolenta. Mm. I al final, realment, si tu la veus amb els ulls d'ara, o fins i tot en aquell moment, si tenies uns mínims de dits al front, entenies que ella vivia un ecosistema molt complex i sobretot molt masclista i molt misògin, perquè sí, tothom posa el focus en el Clark Gable i tot el paper que fa, etc., però la Scarlett O'Hara és la que, des d'estar a la cima de la família i de tenir pretendents, etc., acaba els mateixos inferns després de la postguerra, de la Guerra Civil americana, etc., però ella mai perd els seus valors, mai perd la seva independència, sempre està lluitant pel que vol, ho aconsegueix com pot, es manté ferma, i vaig trobar aquell punt d'analogia de com sobretot la pròpia Montero, sí, o els companys de partit o fins i tot d'altres formacions explicaven això, de que l'atacaven per ser dona, d'esquerres, progressista, doncs una mica com a Vivien Leigh i Scarlett O'Hara, que durant dècades se la va atacar per què? Perquè lluitava pel que volia, perquè era egoista, perquè no seguia les doctrines de l'època, perquè era com la Olivia de Havilland, que feia el paper més recatado, en plan, sí, que era la dona de família, etc. Doncs és que és exactament igual. I han passat 80 anys de la
batalla. Clar, és el que anava a dir, segle XXI, com deies tu al principi, i segueixen passant aquestes coses.
És que és vergonyós.
Molt i molt. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies, d'una setmana bé.
Com sempre, un
plaer. Saps de què ens parlaràs la setmana que ve?
No en tinc ni idea.
S'apropa el Nadal, eh?
Ostres.
Volem top 5 de pel·lícules
si
de Nadal.
Si voleu que porti ja Love Actually, eh?
Sí, no, i The Holiday, sisplau.
Com no la posis la que vulguis, eh?
Ah, val.
Aquesta doncs... és la Núria, sí que les domina.
Sí, 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 les de Nadal, sí.
Tu ets d'allò de tassa de xocolata calenta, manta, sí, i
de
sofà.
Fet, la meva tradició per Nadal és... Bueno, són dues. La primera, veure el capítol de Plats Bruts, que és... com es diu? Tinc Nadal. Tinc un dia normal.
És mandonguilla gegant.
Exacte, correcte. I després, mirar de Holiday. Aquesta seria la meva tradició per començar bé el Nadal. Que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment.